Migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, es temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimarts 20 de gener. Bon dia, el dia que entrevistarem a la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començam les portes d'avui. D'aquí uns minuts entrevistarem a la jugadora de bàsquet Vini Salamera, Alba Torrents, la mallorquina que va debutar el passat cap de setmana amb la camiseta de l'Azul Marino al Palau de Somó. Ho va fer en victòria amb el conjunt de la Lliga Challenge, que continua invicta. Tot d'una, parlarem amb ella, però abans han de xerrar de futbol i escoltarem el central del Mallorca, Martin Valien. El jugador mallorquinista va ser el gran protagonista ahir al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió amb Marta García i José Peña. Escoltarem un fragment d'aquesta entrevista i també sabrem la darrera hora del Mallorca, el conjunt de Jagó Barrasate, que ha tornat avui de matí a la feina. Ho ha fet sota la pluja a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni. Això sí, a la tranquil·litat de la victòria del passat cap de setmana a Sant Moix contra l'Atlètic Club. Arrasate, si no és res de nou, recuperarà Pablo Maffeo després de complir el seu partit de sanció i també podria comptar a l'11 titular amb el capità Antonio Raillo. També pendents de Manu Morlanes, si pot tornar a la convocatòria, però això sembla una mica més complicat. I per cert, que tenim un nou horari a la primera divisió, un horari dels més esperats, no?, de la temporada, la visita del Mallorca al camp del Barça. I d'aquest partit jugarà el dissabte, dia 7 de febrer, i començarà a les 4 i quart de l'hora baixa. Una primera divisió que va tancar ahir la seva jornada. Ho va fer l'empat a 2 entre l'Elx i el Sevilla. Un marcador que deixa en el Mallorca a la 15a posició a la classificació, amb 21 punts, empatat amb el Getafe i el Sevilla, el conjunt d'Arrasate, que se troba a 2 punts de la zona de descens. Avui també analitzarem el canvi de dinàmica boníssima de l'UD Eivissa. Dues victòries consecutives, i quines dues victòries, contra el Cartagena i també contra el Múrcia. A la Champions avui juguen dos representants espanyols. A les 9 del vespre el Madrid rep el Mónaco, i també a la mateixa hora, a les 9, el Villarreal jugarà a casa contra l'Ajax d'Amsterdam. En tennis, ahir va ser en el quadre individual i aquesta matinada ha estat en el quadre de dobles, victòria de Jaume Munà i Pedro Martínez a la primera ronda de l'Obert d'Austràlia. I avui acabarem parlant del Dakar. Ho farem a Lorenzo Fluxà, que ahir va arribar a Mallorca després d'acabar a la posició número 54 en la seva quarta participació a la prova del Dakar. Una i vuit minuts.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui de vinga, començam aquest Esportres a migdia d'avui, dia 20 de gener, dia de Sant Sebastià, dia que no atura de ploure a Palma. En aquests moments, i avui, és un bon dia per analitzar i saber la darrera hora del Mallorca, que ha tornat a la feina avui a Sant Bibiloni. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
No atura de ploure a Palma, eh? No, mare meva. No.
Però ja fa dies, eh?
Ja fa dies,
per
ja fa
un
dies.
Costat, també, perquè és una manera també de tenir aquests recursos hídrics en vista, sobretot a l'estiu.
Sí, sí.
Però també justament m'haurà agafat enmig de festes, no?
Així és, així
és. I vulguis o no, de qualque forma, molt sap greu no poder gaudir-la, no? Però bé...
Més comoditat, no? Més comoditat, poden anar a passejar tranquil·lament. Els jugadors del Mallorca també s'han banyat avui, suposa, a Sant Bibiloni, avui de matí, que han tornat a la feina.
Sí, en Pablo Maffeo, que si no res de nou ja podrà tornar a estar dins aquest 11 titular, recuperar aquesta titularitat després de complir el partit de sanció, recordant que va ser expulsat el partit contra el Rayo Vallecano, no va poder jugar contra l'Atlètic Club, per tant, contra l'Atlètic de Madrid aquest diumenge. A partir de les dues, el Metropolitano, tot fa indicar que tornarà. En aquest cas, també Antonio Raillo, que va entrar a la convocatòria, però no va estar encara del tot físicament a disposició de l'entrenador. Simplement va estar per si un cas a la banqueta. Jo crec que si tot va bé, aquesta setmana entrena normalitat, també podria recuperar aquesta titularitat. Podrien ser algun dels canvis en vista al partit contra l'equip Matalassé, que té jornada de Champions
demà
contra el Galatasaray, que té un viatge, ha tingut un viatge molt llarg, també. El partit de demà serà molt exigent, també, contra el Galatasaray, i, per tant, m'imagino jo que el Cholo Simeone podria fer també qualque variació en vista del partit contra el Mallorca, en qualcun d'aquests titulars.
Sí, però si fa qualque rotació, no?
Deixa-lo fora d'aquest...
Sí, sí, perquè és una setmana intensa, un viatge llarg a Turquia, i després ja diumenge a les dues del migdia jugar contra el Mallorca, que és aquest partit on el conjunt d'Arrasate cercarà aquesta segona victòria consecutiva. Ho comentàvem ahir, veurement si el Mallorca és capaç de sumar d'una vegada dues victòries consecutives per tranquil·litzar una miqueta la posició a la classificació, perquè ara mateix la primera divisió és un autèntic moquedor. Ahir van empatar l'Elx i el Sevilla, i el Mallorca queda així amb 21 punts, empatat amb el Getafe i també amb el Sevilla, que serà el pròxim rival del Mallorca a Sant Moix.
Sí, són dos partits ara mateix, on el Mallorca jo diria que té marcat bastant en vermell, no? Ha guanyat l'Athletic Club de Bilbao surt reforçat, no? A veure que visites un estadi de Champions, davant d'un equip que ara mateix està jugant competició europea i que, vulguis o no, l'altre dia va guanyar també per la mínima a l'Alavés, li va costar una mica, no? Perquè jo crec que està pagant un poquet també tot aquest esforç entre Copa del Rei també i jugar tantes competicions, però per això dic que el Mallorca ha d'aprofitar Pentura ara aquesta dinàmica de va guanyar contra l'Atlètic Club per intentar treure un resultat positiu. I després sí que el partit més important serà contra el Sevilla, perquè és un rival directe, perquè el Mallorca ja va guanyar en el Sánchez Pizjuán, recordem, a la primera volta, i per tant jo crec que és un partit de 4 punts d'aquest, no? Per tant, se jugaran dilluns a les 9 del vespre.
Dia 2 de febrer, no? A les 9 del vespre a l'estadi de Sant Moix. I parlant d'horaris, avui ha sortit un nou horari a la primera divisió, l'esperada visita del Mallorca, un partit que sempre agrada a l'afició mallorquinista, i és cert que l'horari que han posat per poder viatjar a Barcelona tranquil·lament i poder veure el partit no és dolent, no fuster.
No, ben bo aquest horari. Sí. Jornada 23, Barça-Real Mallorca, Camp Nou. Per tant, fa anys que no visitàvem el Camp Nou, sí, perquè estàvem amb obres i demés.
Anàvem a Montjuïc.
Ja podem visitar el Camp Nou a les 4 i quart del capvespre de dissabte, 7 de febrer. Per tant, ja molta gent que li faci il·lusió conèixer aquest nou camp, ja reformat, no complet, perquè encara no és del
tot complet. Falta la tercera graderia, que diuen, no?
Però sí que hi ha una bona part i veure l'equip líder ara mateix de la primera divisió, que va perdre a Noeta l'altre dia, un puntet no era,
sí, sí.
Li agafa el Real Madrid, un punt per davant del Real Madrid. Barça-Mallorca sempre té els seus al·licients i a veure què passarà.
Idò, ja ho sabeu, a les 4 i quart, dia 7 de febrer dissabte, qui vulgui anar pot partir, si li va bé el dematí, tornar després del partit
un
tranquil·lament.
Un cap de setmana a Barcelona.
Un cap de setmana llarg, també, sí, el que la gent s'estimi més. No farem els comptes ara, però és un horari bo per poder anar a veure aquesta partida entre el Barça i el Reial Mallorca. Aquesta és la darrera hora del conjunt mallorquinista i, com vos deia, a nit, en el programa Línia de 5 d'IV3 Televisió, amb en Marta García i també amb en José Peña, el gran protagonista va ser en Martin Valien, fuster, que des de que va arribar a Mallorca no atura de sumar rècords. Ara mateix és l'únic jugador, ja parlant només d'aquesta temporada, que ha jugat tots els minuts fins ara camp, sí, en aquest curs.
L'únic jugador de camp de primera divisió que ha jugat efectivament tots els minuts del campionat regular. Martin Valgent, un dels capitans de l'equip mallorquinista, un futbolista que s'ha fet important.
Que contra l'Atlètic Club va ser el capità amb l'essència d'en Raello.
Futbolista també dels qui més partit, ha jugat a la història també del Real Mallorca, juntament amb Antonio Raello, en Nunes, a més, defensa també, no? Slovac, que ha estat internacional, que ara darrerament no entra a les convocatòries, però...
També és un tema a analitzar, aquesta, perquè no t'haurà de jugar amb el Mallorca, que està fent bones temporades i que no tingui cabuda a una sola convocatòria de selecció, també crida un poc l'atenció, no ho sé, però bé, ja veuran què fan la selecció de Eslovàquia. Res, va parlar una miqueta de tot, va repassar l'actualitat de l'equip, del club i també noms propis importants en aquestes darreres hores, com per exemple el futur de Vedat Muriqi. Aquest és un fragment de l'entrevista dels nostres companys Marta García i també José Peña, al central del Mallorca, Martin Valient, en el programa Línia de 5 d'IV3 Televisió.
Igual me veis con ojos demasiado buenos. O sea, al final todos esos elogios son algo muy bonito, ¿no? Que un jugador puede escuchar después de tanto tiempo que no se cansan de ti.
Son ya 8 años aquí en la isla, Martín. O sea, prácticamente un tercio de tu vida lo has pasado aquí en Mallorca. Llegaste, bueno, como un adolescente futbolístico, por decirlo así, ¿no? Y eres ya, pues... ¿no? Referente, historia del Real Mallorca. ¿Cómo lo has vivido todo este proceso?
Bueno, llegué muy joven. En un momento también mi carrera que no sabía realmente cuál va a ser mi nivel, dónde voy a llegar. Y encontré un sitio que se ha convertido en mi casa, que se ha convertido en un sitio donde he podido crecer futbolísticamente como persona. He podido vivir muchísimas situaciones, muchísimas alegrías. También, obviamente, momentos complicados, pero que se ha convertido en algo muy, muy personal, algo que uno siente muy suyo y creo que es lo más bonito que puede pasar a un futbolista.
Todo este proceso, ¿cómo te ha hecho cambiar, evolucionar como persona y como jugador? ¿Qué diferencias hay del Martín que llegó a Mallorca hace 8 años y del que tenemos ahora aquí delante?
Bueno, muchísimas. Obviamente he sido padre hace 4 años, eso también te marca mucho. Mi hija es mallorquina. Y cambian muchas cosas. Vives primer año, que es un poco así, ¿no? Que puedo verlo como totalmente lo contrario de lo que vivo hoy en día como jugador de Mallorca. Llegas aquí sin ninguna responsabilidad, intentas entrar en el grupo, disfrutar, entras en un grupo fantástico donde las cosas fluyen, vas solas. Y realmente no piensas en nada, solo en entrenar bien, en competir y era todo alegría, todo fácil. Obviamente con los años también aceptas y tienes más responsabilidades dentro del vestuario y también cuando estás mucho tiempo, creo, en un sitio, pues cuando la cosa no va del todo bien, lo sientes mucho más.
Y en la parte extradeportiva, Martín, estos 8 años... ¿Qué se te ha quedado ya para siempre dentro de ti, de Mallorca, del mallorquinismo, también de lo que es el mallorquín medio, nuestra cultura? ¿Qué has ido acogiendo y has ido haciendo tuyo también en tu nueva personalidad?
Pues la verdad que a mí mi primera impresión ha sido fantástica de la isla, de la gente, de lo que es el producto local, la comida, la forma de vivir... Y es lo que me encantó y lo que me sigue encantando, obviamente. O sea, la cosa aquí al final, yo creo que en el fútbol no puedes dejar de lado cómo es el sitio en que estás, porque al final esa es la identidad y esa es la identidad que también se tiene que transmitir dentro de un vestuario, se tiene que ver en el campo de fútbol. Yo creo que son cosas que van muy de la mano y yo desde el primer día tuve muy buena relación, sea con los compañeros mallorquines, como creo que con la gente que puedo coincidir en el día a día.
He hecho la comida que te gusta mucho. ¿No tendrás tú un plato mallorquín preferido o algo que te guste por encima del resto de la gastronomía mallorquina?
Bueno, me gusta mucho. Siempre me queda como primera cosa comí un arroz brut fantástico y sigue siendo una de las cosas preferidas, pero muchas más, sopas mallorquines, Bueno, muchas que no puedo decir porque si no la nutricionista me va a mirar muy mal mañana.
Relacionado con el azúcar igual, ¿eh? Con sí, el azúcar sí, y el dulce.
Pero yo soy una persona que un poco, entre comillas, vive de lo que es la identidad, de lo que es lo de la casa, ¿no? Es lo que más me gusta.
Más con una niña pequeña, ¿no? Que dices que encima te debe venir con máscaras de Sant Antoni, ¿no? Estos días a casa, cantando las canciones. Eso también hace que en casa aprendáis todavía más, ¿no? De las
costumbres. Sí, por supuesto. Ya desde que va al colegio, pues obviamente con todas las tareas que se hace, también nos sirve a mí y a mi mujer para pues aprender y acercarse más todavía a la cultura y a las tradiciones. Por mala suerte estos días no estaba bien, pues no pude ir al cole, pues no lo pude celebrar como años anteriores, pero sí, siempre se vestía de Dimoni y le gustaba mucho y es algo que creo que se le va a quedar para toda la vida.
Me toca. Sí. Ya hablando un poco más de fútbol, después de estos 8 años desde que llegas a la isla, te conviertes en, bueno, un jovencito que acaba de llegar, alguien que lo juega todo, que es uno de los capitanes, un emblema de este Mallorca, como decía la afición. Ya no eres cualquiera aquí en el Mallorca, Martín, y te lo has ganado a pulso sobre el césped.
Pues no sé, para mí cuando yo escucho la palabra emblema me da mucho respeto, ¿eh? Yo me sigo viendo un poco como ese chico. Quiero que cuando llegó, quiero mantener esa ilusión y esas ganas de conseguir cosas en el día a día, en cada año, cada temporada. Y claro, después de tanto tiempo, pues yo lo veo no como una responsabilidad, pero responsabilidad buena. O sea, eso es para mí, me sirve como una gran motivación de seguir intentando mejorarme, pero no solo a mí, pero también pues dentro del vestuario pues acoges un rol también un poco diferente y aunque mi forma de ser es un poco diferente, no soy español, pero dentro de lo que soy intentar dar todo lo que puedo a cada uno de mis compañeros.
Historia ya si eres del Mallorca, después de superar a Carlos Núñez como el extranjero que más partidos ha jugado con la camiseta del Mallorca.
Yo siempre lo digo, es un privilegio. Estos son cosas que ni se te ocurre a pensar cuando llegas. Yo me acuerdo cuando llegó y el primer año estaba cedido. Y Albert, antes de empezar a jugar los playoffs, me regalaron el libro que él escribió sobre la historia del club y en el libro...
Tenemos
unas
imágenes, no sé si ahora mis compañeros las pueden poner, precisamente con ese libro.
Y me pone en el libro, me escribe para el futuro, para la futura leyenda del club. Y claro, yo ese libro lo guardo con muchísimo cariño y cuando lo veo, a veces pienso igual si no es por él, que la cosa ha ido tan bien. O sea, es algo que a mí, que más allá que me gusta el libro, es un mensaje tan fuerte, estando primer año cedido, creo que eso también es una cosa que yo valoro muchísimo.
Y aún así, Martín, has tenido opciones de salir en varios mercados, en varias ventanas, tanto en invierno como en verano. Equipos de zona noble de la tabla, de zona más, bueno, parecidos a los del Real Mallorca y siempre al final la opción de Martin Balien ha sido acabar quedándote en Mallorca. ¿Por qué? ¿Por qué no mirar de apostar por otros proyectos o nuevas experiencias y seguir aquí?
No sé. Al final, cuando, por lo menos creo que yo soy así, porque de pequeño los jugadores que me gustaban siempre han sido jugadores que han hecho historia en un club. Creo que esto un poco se ha perdido en el fútbol actual. Yo no soy mallorquín, nunca conseguiré ser un one club man, como se dice, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, algunos jugadores actualmente en Athletic Club. Pero siempre he crecido con esos valores dentro del fútbol, que sí, técnica, táctica, goles, asistencias son cosas más importantes, o sea, no nos vamos a mentir, pero creo que una identidad de un club se también puede crear a través que los jugadores entiendan los valores del club y los siguen pues inculcando a los nuevos jugadores y son jugadores que tienen que estar mucho tiempo en un equipo y a mí esa idea siempre me gustó y creo que encontré el sitio perfecto para ello y creo que esas son las cosas que al final cuando tienes que decidir son las que te hacen quedarte aquí sobre todo quedarte con una motivación y ambición de conseguir cosas, no solo por quedarse.
¿Y ahora cómo ves al equipo, la temporada? Porque han pasado muchas cosas, demasiadas tal vez, ¿no?, para poder tener una temporada tranquila. No sé en qué punto ves al vestuario a día de hoy.
Bueno, ha sido, creo que, un inicio de temporada o pretemporada más rara de las anteriores. Al final, Mallorca, creo que también una de las características que es un sitio tranquilo, futbolísticamente hablando. Y también reconozco que este año la liga está siendo, pero muy igualada. O sea, realmente viendo la clasificación entre el octavo y el que está en zona para descender, son 5 puntos, si no me equivoco. Y por eso creo que es una temporada dura, complicada, donde hay que saber estar, saber competir, no perder la cabeza, estar tranquilo, pero no te puedes relajar en ningún momento, porque esta temporada puede ir como en una dirección, en otra muy fácilmente, a menos que no estés de verdad preparado para ello.
Una temporada difícil que viene después de un 2025 también complicado para el Mallorca, para ti como persona. ¿Cómo lo gestionas tú esto, no solo como jugador, sino también en casa? ¿Cómo ha sido este año para ti?
Bueno, el año calendario 2025 obviamente lo repartes, ¿no? Porque la temporada pasada empezamos igual demasiado bien. Puede ser que por encima de lo que realmente somos. Y creo que la segunda vuelta no ha sido nada buena. Igual que no ha sido nada buena la primera vuelta, pero como te digo, al final, si hay 10 equipos que están más o menos en la misma situación, es porque la liga está siendo muy competida en la zona media-baja de la clasificación, y hay que verlo como un hecho. Yo soy una persona que no me gusta analizar las cosas, pero lo que me gusta es buscar soluciones y intentar implantarlas y hacerlas, no solo hablar de lo que ha podido ser o no ha podido ser. La situación es así, este año está siendo así, pues hay que ir con todo para que sea mejor.
Y de entre todo lo que le ha podido pasar al equipo, dentro del campo y fuera del campo, ¿estarías de acuerdo que lo más complicado, lo que más ha podido desestabilizaros, ha sido la circunstancia con Dani? Y siguiendo con la pregunta, ¿el que ya se haya podido resuelto también crees que ha mejorado o ha facilitado las cosas ahora en estas últimas semanas?
Yo creo que al final es una situación muy complicada que a mí personalmente pues me gustaría que terminara en una manera diferente, pero creo que cada uno desde su posición toma las decisiones que toma, pero seguramente el equipo no pierde o no gana porque un jugador ahora deja de jugar. Yo creo mucho en lo colectivo, creo mucho en lo que podemos ser si vamos todos en una dirección, y creo que sería demasiado ventajista pensar que por una circunstancia no se pierde. O sea, no es así. Vamos al campo 11 jugadores, entran otros 5, hay semana, siempre más o menos una semana para preparar el partido, y esto para mí sería demasiado fácil a buscar una excusa así. No me gusta pensar en esta dirección. Creo que ha podido manejarse o la solución ha podido llegar a un fin diferente. Creo que sobre todo Dani, por su trayectoria y su calidad, creo que se ha merecido una despedida diferente, pero bueno, es lo que hay. Al final, cada uno ha tomado ahora su camino y no creo que no haciendo buena temporada sea por eso.
El mensaje en todo momento ha sido que vais todos a una, pero en cierta manera ha podido crear una desconfianza dentro del vestuario hacia el entrenador después de las decisiones que puede haber tomado, o de verdad se ha dejado a un lado y el equipo ha seguido.
No, el equipo ha seguido. O sea, al final tú en el día a día ves cómo estás y ves cómo están yendo cosas, pues no tienes tiempo para lamentarte. Tú lo que tienes que hacer es pues mirar el objetivo, que es cada fin de semana prepárate mejor que puedas y intentar competir y ganar los partidos.
Idò, aquestes són les declaracions de Martin Valle en el programa Línia de 5 a nit a IB3 Televisió, parlant una miqueta de tot, de la seva vida a Mallorca i també de la seva trajectòria en el Club Vermell. El Mallorca, que ha entrenat avui de matí, ja ho sabeu, i demà ho tornarà a fer per continuar preparant el partit de diumenge a les 2 a El Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid.
i 28 minuts parlam de la primera federació de la bona ratxa Gerona, dues victòries consecutives de la UD Eivissa. Avui, doncs, vinc a analitzar amb aquesta bona dinàmica Gerona, perquè parlàvem molt de l'UD Eivissa i pràcticament tot eren males notícies, mals resultats, també a l'entorn del club cert nerviosisme, i a la fi l'UD Eivissa ha sumat dues victòries consecutives, ja va tirant per amunt, poc a poc, el conjunt de Miguel Álvarez, i també dues victòries de mèrit, contra el Cartagena, 1-4, i contra el Múrcia, per 2-0. Saludam el nostre comentarista, Antoni Torres. Toni, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal? Ja tenien ganes de parlar de bones notícies, no? De bons resultats, ja tocava.
Ja hem agafat bon costum, a veure si som capaços a seguir-ho, perquè indudablement l'equip ha dat una volta, si és veritat que només són dues jornades, però això no deixa de ser il·lusionant i veure si l'equip és capaç de seguir competint, que això és l'important.
Dues victòries, però ja ho deia ara, de mèrit, perquè en el camp del Cartagena i contra el Múrcia, el Cartagena en aquell moment, zona alta, i també el Múrcia en posició de play-off.
Sí, no, a més un partit que es va veure que el rival també tenia entitat, vull dir, si és veritat que aquest Eivissa és molt diferent del que era antes, perquè és un equip que ara, vulguis o no, és molt més consistent, és un equip que ja té automatismes i té és un esquema de joc molt més visible del que havíem vist en primer tram de temporada. Mm-hmm. I jo crec que aquí ha valgut molt la paciència que ha tingut la direcció deportiva, sobretot en entendre l'entrenador en un nou projecte, i crec que la feina de tants de dies i tants de jornades, que hem de recordar que eren 10 jornades i només havia guanyat els partits dels Algeciras, el que duia de bagatge en Miguel Álvarez, però que l'equip comença a dar bones sensacions. I repeteix, jo crec que és el moment adequat per no tirar cap campana al vol, ni molt menys, de ser molt realista i saber d'on estàvem fa 4 o 5 jornades, però sí, és veritat que l'equip té una altra cara, té una altra sensació, i que això hi ha que intentar-ho seguir en les jornades que venen, que encara són transcendentals, sobretot els 4 partits que venen per davant són d'un nom important una altra vegada.
Així, a veure si continua aquesta bona dinàmica, i saludant també el nostre company, en Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Com estàs?
Bé, per aquí estem, arribant.
Tenien ganes ja, en Víctor ha estat un poc a s'infermeria, no? Però ara torna en el 100%. Què t'anava a dir, Víctor? Mare meva, quins mesos de l'UD Eivissa. No hi havia manera de reviscolar, no hi havia manera de guanyar un partit, hi havia ja cert nerviosisme a l'entorn, i qui sembla, com deia Antoni Torres, que més ha aguantat aquest nerviosisme històricament aquesta vegada ha estat la direcció esportiva i Namadeo, no? que han aguantat en Miguel Álvarez, i ara de moment arriben els fruits en dues victòries.
Sí, ha aguantat, no? Ha aguantat Miguel Álvarez. És cert que, bé, ens arribaven rumors, no? Encara que un no estava per aquí, de que hi havia ultimat uns gairebé cada setmana, no? Sobretot no arribaven les victòries. Moltes jornades sense guanyar, només una victòria durant moltes jornades, ara dues seguides. I bé, de moment ha sobreviscut. No sabem fins a quin punt realment la confiança de la directiva ha estat sobre l'entrenador. De moment continua, pensarem en positiu, direm que sí, que ha tingut la confiança, però bé, també ens arribaven moltes notícies de que això no era així. Quan a lo que comentava en Toni, doncs sí, l'equip va millorant molt a poquet, jo crec que és millor que sigui així, perquè l'Eivissa les ha viscut de totes les maneres. Els darrers anys les coses no han sortit bé, però sé que ha viscut les dues darreres anteriors temporades dues ratxes bastants bones de resultats, que al final no van servir de molt, perquè l'equip realment no va poder competir quan tocava, no? Quan tocava ja intentar l'ascens. Així que jo crec que val la pena anar a poc, no llençar les campanes al vol, ni molt menys, i veure què és el que passa. Encara arribaran més jugadors, sortirà algun altre en aquest mercat d'hivern que encara queden uns dies, i jo crec que la millor notícia és que l'Eivissa ara té algun punt més sobre la zona d'ascens, perquè realment, vull dir, ara mateix pensant més enllà, jo crec que tenint en compte el background no seria bo.
Hi ha algun moviment ja en el mercat d'hivern? Han estat claus aquests moviments, tant de sortides com d'entrades, perquè aquest canvi de cara de l'equip?
Bé, jo crec que, bueno, Antoni t'explicarà la seva opinió, jo crec que encara no, encara és molt, molt aviat. Són 6 sortides, 6 entrades, vull dir, més que res, sobretot pel tema dels nous, no? Perquè la participació de Max Svensson un poquet l'altre dia a Cartagena, que va fer un gol, l'altre dia va tornar a jugar, però els altres van jugar minuts residuals. És cert que en Jan Kembo va sortir titular perquè en José Alberto estava sancionat diumenge davant el Múrcia, va estar correcte, va complir en aquesta zona que no era la seva perquè ell és central, a més un central de gairebé 2 metres d'alçada, i va jugar de lateral a l'esquerra, va complir en aquesta zona, però realment en pilota li va costar una mica, defensivament va estar més ordenat. Vull dir, encara no es veu això, realment els jugadors que ha tret d'inici a les dues darreres bones jornades de l'Eivissa.
Però
resultats...
millor, a Víctor, també un missatge en el vestidor, no? Amb aquestes 6 sortides, de dir que hi ha el moment en el jugador de provar-se les piles, no?
Sí, no, i el tipus de jugador que era, ara ho dirà Antoni, eren jugadors, molts d'ells, el cas de Gallar, sobretot, no? Però Fede Vico i Senyer, jugadors han recorregut en el futbol espanyol, inclús en categories superiors, que han sortit, que segurament dins del vestidor, dins de la plantilla, eren jugadors que els altres escoltaven, eren, no sé si una referència, però potser referència, intimidació, no sé, una barreja de les dues coses, i que en no estar ells, potser segurament alguns jugadors a l'hora de fer feina, de presa de decisions, d'agafar la iniciativa, doncs ara ho viuen d'una altra manera, no?
Uh-huh. Toni?
Sí, jo crec que aquí ara mateix hi ha que fer molt més èmfasis en la gent que va sortir que en la gent que ha arribat. Uh-huh. La gent que ha arribat, indudablement, alguns van anar a entrenar els dijous, algun va arribar divendres, i hi havia una sessió el dissabte, vull dir, és que màxim n'ha acumulat 3. Però a partir d'aquí, el que sí està clar és que l'equip a Cartagena, per exemple, va jugar en el mateix equip que tenia antes de totes les incorporacions, a excepció de Svensson, però que l'equip va dar una altra cara completament diferent. Jo crec que la moguda de vestuari que hi va haver antes d'aquestes jornades va fer efecte, i que ara, indudablement, això només pot anar a millorar. Vull dir, aquesta competitivitat que hi haurà ara en aquest equip, sobretot amb aquesta incorporació de jugadors i algun més, que segurament encara surti i algun que arribi, jo crec que té que dar una feina setmanal tremenda en els jugadors, una competitivitat per guanyar-se el puesto, que això només pot beneficiar l'equip, i a partir d'aquí repeteix, amb molta prudència, amb molta tranquil·litat, i sobretot valorant el canvi que s'ha fet amb aquestes 2 jornades, però també valorant el que s'ha patit durant les 10 o 12 anteriors, o 14.
Sí, no hem d'oblidar també que ho hem passat malament, perquè, mare meva, els dilluns eren tremendos.
Jo crec que seria un complet error tirar, és a dir, que ja estàvem enfocats, que anàvem per amunt i que anàvem tirant, jo crec que hem de ser...
Peu de plom, Toni.
...amb la mateixa humilitat, i a partir d'aquí veure fins on podem arribar. Però, bueno, jo crec que les sensacions són bones i, conseqüentment, a veure el que són capaços de fer ara a Tarragona el dissabte, que és un altre partit important.
Partit important, un camp sempre complicat, però que el Nàstic tampoc està per tirar molt de coes, per tant és una bona oportunitat de no trabucar, intentar sumar la tercera consecutiva. Res, companys, ho hem de deixar aquí. Que moltíssimes gràcies, Víctor Sancho. I estem en contacte dissabte a les 9 del vespre, bona hora, a Tarragona, Nàstic de Tarragona, U d'Eivissa, a veure si sumam la tercera consecutiva.
Així és.
Vinga, Víctor, xerram. Adéu. Gràcies. I també Toni Torres, gràcies. Toni.
Una abraçada a tots.
Vagi molt bé, una ferrada molt forta. L'U d'Eivissa que tira per amunt, dissabte en directe per IB3 en ràdio, que és partit contra el Nàstic de Tarragona. 1:37, feim una aturada per la publicitat i tot d'una tornem per parlar de bàsquet amb Alba Torrents.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
IB3 Ràdio és esport.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid, Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Vint minuts per arribar a les dues del migdia. Continuem en directe, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i bon moment per parlar de bàsquet, perquè el passat cap de setmana se va viure un moment important, al Palau de Son Moix, perquè Alba Torrents va debutar a la camiseta de l'Azul Marino després del seu fitxatge. Ho va fer contra l'Ardó i va guanyar 16a victòria consecutiva del conjunt d'Alberto Antuña. A més, n'Alba Torrents va jugar 17 minuts i va anotar 10 punts. Per tant, bon debut de la jugadora Vini Salamera. Volem saber quines sensacions va viure en aquest retorn a casa a Mallorca, en la camiseta de l'Azul Marino. Saludam en Alba Torrents. Alba, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com ho dus? Supos que ja recuperada, no?, d'un cap de setmana que de ben segur ha estat per tu emocionant i que també ha sortit, podríem dir, que rodó.
Sí, ha estat així, no? Tant la setmana anterior com el cap de setmana. Han estat uns dies d'emocions i també de molta feina, no? Perquè sabia que entrava al mig de la temporada i que lo important era el partit de dissabte i entre tots, no?, vàrem intentar que aquesta adaptació fos el més ràpid possible per poder competir dissabte, i la veritat que molt contenta per una nova victòria que com sabem, cada victòria és molt important, i també per poder haver debutat, no?, i ajudat a l'equip.
Com te vares trobar tu damunt la pista? Cert que estaves entrenant, que no has perdut la forma, però bé, has tornat en el nivell ara competitiu. Com te vares trobar, i també amb aquest acúmul, no?, un pot d'emocions que dues damunt?
Sí, ara ja ho dic, no? Intent cada dia fer un pas més a lo que és l'adaptació de l'equip, no?, ja que ara mateix és un equip que està fent les coses molt bé, que funciona, que totes les peces estan rodant, no?, a un mateix ritme, i d'aquí els resultats que s'estan aconseguint, i jo sóc una peça nova, no? Per tant, hi ha aquesta part d'adaptació a l'equip i també, per suposat, la part d'adaptació a ritme de competició, no? O sigui que és veure que havia intentat fer el màxim possible aquests mesos, tant físicament com també damunt la pista, no?, per estar preparada quan arribés l'oportunitat, i la veritat que, com deien, ho valor com a positiu aquest primer partit i aquest primer pas, però amb ganes de poder estar millor per ser equip i de poder seguir ajudant. Mm-hmm.
Com t'han rebut les companyes, les jugadores, perquè supos que per elles també, a més, no m'ho han d'enganar, ha de ser tot un luxe poder compartir vestidor amb una jugadora del nivell tan top com en Alba Torrents. Tu notes també que elles senten alguna cosa especial de poder compartir vestidor amb una jugadora que ho ha guanyat absolutament tot?
Jo és veritat
sense
que
respecte,
molt...
aquest respecte, no?
No, però jo estic molt, molt agraïda per ser benvinguda tant a les jugadores com en Alberto i, per suposat, també a la directiva, en Gabriel i en Jordi, perquè m'han ajudat a que tot fos més fàcil, no? I quan arribes a un lloc nou i t'obres les portes d'aquesta manera i amb una benvinguda amb molt de carinyo, la veritat que el que puc dir és gràcies, no? I en ses jugadores, des del primer moment va ser molt natural i molt humà, i ara veure, jo ho deia, no?, en qualque entrevista, que no mos va donar molt de temps més perquè ja havíem de començar a entrenar, però la veritat que aquests dies he pogut veure, no?, de primera mà la bona energia dins l'equip i molt contenta de poder formar part d'aquest equip en aquests moments.
Ara tot d'una parlant del que teniu per endavant, perquè teniu un cap de setmana frenètic amb un autèntic partidàs a la pista del Celta, però ja per anar acabant amb aquest fitxatge per l'Azul Marino, com és el timing d'una negociació o d'aquest fitxatge d'una jugadora com Alba Torrents per un equip de Lliga Challenge, com és l'Azul Marino? Se posa en contacte tu el club, tu també t'interesses per veure quin és el projecte de l'equip, per si te pot interessar, no sé, quin és el timing que ha fet que en Alba Torrents pugui tornar a jugar amb una camiseta d'un equip mallorquí?
Bé, jo no crec que hagi estat d'un dia per un altre, no?, sinó que jo seguia de molt a prop el projecte de Azul Marino, també mos havien conegut amb la directiva, amb en Gabriel, amb en Jordi, havien coincidit també amb altres escenaris i crec que per les dues parts se van de donar les circumstàncies perquè aquest fos el moment, no? Jo crec que sí que hi havia un apropament i va ha estat el moment, jo crec que positiu per ser dues parts, que és el més important, i sempre ho dic, que si ha arribat ara, espero que és el millor moment en què havia d'arribar.
Era quan tocava. Ho comentava jo, quin partit, no?, que aquest cap de setmana la pista del Celta, entre cometes, una final. Només pressió per elles, perquè tenen una derrota més que l'Azul Marino, que està invicta, però quin partidàs, eh?
Sí, és així, no? Al final xerram de rècord de Azul Marino, de l'equip, amb un 16-0, però no oblidam, no?, que el Celta d'un 15-1, que només ha perdut contra nosaltres, sí. I això vol dir que també estan fent les coses molt bé, conec la pista, i és veure que és una pista que... amb una afició que apreta i que suma a l'equip i per part nostra ara el que volem fer és preparar-nos de la millor manera que sabem, no? Jo crec que la dinàmica de l'equip ja ho està fent amb una exigència, no?, de preparar-te el millor possible, i aquesta setmana no serà diferent. És un partit més dins la competició, igual d'important que tots els altres. Sabem que el rival és un rival dur i el camí per tenir la oportunitat, no?, de guanyar aquest partit és la preparació aquesta setmana, i això estem fent.
Tu que has arribat ara de fora, notes un poc d'eufòria en el vestidor, perquè parlar d'aquest rècord de victòries se diu pres, però hi ha molta feina darrere i és molt, però que molt difícil, perquè sempre pot tenir un dia dolent, guanyar tant de partits consecutius en una lliga com sa Lliga Challenge. No sé si notes un poc de... Tu que vens de fora, que ho acabes de tocar, no sé si notes un poc d'eufòria dins el vestidor.
Jo el que sí que crec que s'ha de valorar molt, no?, com tu dius, perquè és molt difícil guanyar tots els partits dins la Lliga Challenge, a casa, fora, jo crec que s'ha de valorar molt tant el resultat com tota la feina que hi ha darrere per part de tot, no? Des de la directiva, en Alberto, l'estaf i les jugadores, i crec que això és el primer punt, i jo ho he fet molt, ho he valorat molt, perquè quan estàs en aquest món saps lo difícil que és, sigui la competició que sigui, perquè tots som humans, no? Bueno, i un mal dia el pot tenir, però l'exigència d'aquest equip, crec que més que eufòria, he sentit exigència, he sentit compromís, he sentit constància i ganes de seguir, no? I això és el que m'ha transmès l'equip.
Que t'anava a dir, Alba, parlàvem amb Alberto Antuña ja per anar acabant la setmana passada del teu fitxatge i també del partits que venien per endavant, i m'ho deia, clar, que ara tots els equips vos tenen ganes perquè sou l'equip invicte, volen ser el primer equip que guanya a l'Azul Marino, però que és conscient que és un luxe tenir-te a la plantilla, però també que sabia que tal vegada també les jugadores de l'altre equip tindrien un plus més de motivació per enfrontar-se a en Alba. Tu també penses així? Així mig en broma, m'ho deia.
No ho sé, no ho sé, els altres aquí com s'ho prendran. Jo crec que tots els equips de la competició són molt conscients, no?, del potencial de l'Azul Marino, independentment de jo o no, no? Sinó ja ho estan veient, que amb el resultat que està aconseguint l'equip, i jo ho deia, jo sóc una peça més dins l'equip que arriba per ajudar i sumar una cosa que ja està funcionant. Els altres equips no sé de quina manera ho plantejaran, però nosaltres no ho plantejarem d'una manera diferent, sinó això, una peça més que vol ajudar i reforçar, no? I seguint la mateixa dinàmica en el que s'estava fent, que estava sortint bé i canviar poques coses, no? Sinó que detectar a cada partit, però no hi hem pensat més enllà, i els altres equips no ho sé si hauran pensat o no.
Com ho dius, això d'anar a entrenar, de jugar partits a Mallorca, de que vas a entreno i poder anar a Binissalem, a que teva, t'està constant assimilar tot això?
També és un procés...
És un canvi important, no? Perquè feies tona que no podies... Bueno, sí. Feies tona, no? Que podies viure aquesta sensació, no? No sé com la vius.
Sí, és veure que és un moment nou per jo, no? I també té el seu procés d'adaptació.
Que fas cotxe en un quart d'hora a Binissalem, això és un luxe després d'entrenar, o no?
Exacte. Com deia, no hi ha aquest procés d'adaptació, com a tot canvi, no? Encara que sigui tornar a casa, però la veritat que és un canvi que me fa molt feliç, és poder compartir aquest moment diríem amb la meva gent aquí a casa, i me sento afortunada de que un projecte com Azul Marino estigui aquí a casa nostra i poder formar part d'ell.
Clar que sí, deies que era el moment de tancar aquest fitxatge per l'Azul Marino, que així se va donar tot, i també és veritat que s'ha d'anar partit a partit, encara queda molta, molta temporada, però tot fa indicar que va camí, Alba, de que s'alineïn, com diuen els planetes, perquè pugui jugar a la màxima categoria, si Déu vol, en un equip de casa, de Mallorca.
Com tu has dit, no? Estem, podem dir, a la meitat, no? I no hi ha res fet. Queda molta feina per fer, l'ambició hi és, i l'objectiu també, però aquest objectiu, no, de 700, és veure que el volem traduir en el dia a dia, partit a partit, perquè no hi ha un altre camí, no, per aconseguir-ho, i jo crec que és el més important, no? I també amb aquell resultat que s'està aconseguint, és seguir fent feina, seguir fent les coses el millor possible per anar aconseguint les victòries i, per suposar, lluitar per aquest objectiu que tenim tots, que és sense.
Nou per bon camí, no hi ha dubte. Alba Torrens, com sempre, un luxe tenir-te aquí a IB3 Ràdio, i també ara ja un luxe poder gaudir del teu bàsquet a les Illes Balears, a Mallorca.
Moltes gràcies.
Gràcies,
moltes
Alba. Gràcies
per
adeu,
ser-hi.
Sort gràcies. Aquest cap de setmana. Adeu.
IB3 Ràdio és actualitat. Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Faim un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
Recta final d'aquest Esports 3 d'avui dimarts. Anem a repassar altres notícies importants que mos deixa el dia d'avui Toni Fuster, com per exemple la classificació de Jaume Munà. Ahir ho va fer en el quadre individual i avui ho ha fet en el quadre de dobles. Passa ronda a l'Obert d'Austràlia.
Sí, fent per allà en Pedro Martínez, que s'han imposat per 7-6. I 7-5, Pruja i Saro i Niki Kalianda, per tant, ja estan classificats per la següent ronda. Avui en individuals ha passat a la següent ronda el jove espanyol de 19 anys, Rafa Jódar, després d'eliminar Rei Sakamoto per 3-16-2, mentre que han quedat eliminats Pablo Carreño i Carlos Taberner. Jaume Munà i Casper Ruud, que s'han enfrontat en 6 ocasions. El
Magres Blancs, un moment, eh?
Una vegada.
Una només, sí, sí.
El noruec. Anem a veure, a menys, si el Santaguiner...
Per cert, Toni, un partit que, en principi, s'ha de jugar demà, però alerta perquè en Casper Ruud podria abandonar les pròximes hores l'Obert d'Austràlia. Però una bona notícia.
Sí, una bona notícia, en aquest cas, perquè seria pare, i si és així...
I ja va dir que hi ha coses molt més importants que el tennis, i va dir que si rebia aquesta telefonada de que seria dona, pare a les pròximes hores, i abandonaria ràpidament l'Obert d'Austràlia. Per tant, si passés això, en Jaume Munà passaria directament de ronda, no? Tercera ronda. I el futbol sala... La Lliga està aturada per mort dels compromisos internacionals, però en José Tirado i el seu equip de feina continua cercant jugadors i ha anunciat avui un fitxatge, això sí, és un fitxatge de futur perquè se n'anirà cedit en el Noia.
Es tracta de Gui Lima, un tanca brasiler de 24 anys que arriba procedent del Campo Mourão del seu país. És una aposta de futur, com bé deia el Miqui, que aquesta temporada jugarà cedit al Noia fins al 30 de juny. És un futbolista que destaca per la seva fiabilitat defensiva i té marge de creixement. No és el primer futbolista que va ser dit al Noia, per tant, com hi ha una bona relació entre aquests dos clubs, i aquest futbolista de 24 anys jugarà, com dic, fins al dia 30 de juny amb el Noia.
I en el món del ciclisme, ahir Orobaixa, l'Arabai va fer oficial que no competirà aquest any 2026 com a equip UCI.
Sí, ho ha confirmat l'entitat ciclista a una setmana de l'inici de la Challenge, la Volta a Mallorca. Segons el comunicat de l'Arabai, la decisió no reunia motius esportius ni tampoc amb motius econòmics. L'entitat alega compromisos institucionals que no s'han pogut concretar en el termini necessaris. Per això han decidit no córrer riscos i no competir a la tercera categoria del ciclisme mundial. És una llàstima perquè, d'una manera, tenir també ciclisme professional...
Sí, i era un projecte ambiciós. Veurem si se pot arreglar, però... És una llàstima.
Esperen que se pugui solucionar.
Esperen que
tenir continuïtat amb aquesta hierba de Saravall. Això per un altre costat. I...
Avui de matí,
efectivament, no...
Ha plogut, ha fet mal temps, però la pluja no ha aturat la jornada de trot a Son Pardo.
Green de l'Air s'ha imposat avui matí a l'hipòdrom de Son Pardo, el Premi Ciutat de Palma, una de les curses més importants de la jornada. El cavall francès, manat per Mateu Riera, prim, ha guanyat sobre una distància de 1.650 metres. La prova, que repartia 8.000 euros en premis i s'ha decidit al darrer metre, s'ha disputat, això sí, sobretot una intensa pluja, i ja t'he dit que no hi ha pluja que turis trot.
I degut a jornada a Son Pardo, i també tenim avui vespre, pels amants del futbol, jornada a la Champions. Juguen dos representants espanyols, el Madrid i també el Villarreal.
Real Madrid-Monaco, el Santiago Bernabéu, 9 del vespre, bon partit. Veurem el Madrid.
A veure com rep el Bernabéu o Vinícius, que van xiular.
I com reacciona també l'equip madridista. Com reacciona, perquè l'altre dia magre 2-0 contra el Llevant, victòria, però magret contra el Granotes.
Passant pena, i el Villarreal, que rep l'Ajax d'Amsterdam, holandès, però ja eliminat.
Està eliminat el Villarreal.
I dimecres, recordeu, juguen el Barça, també l'Atlètic Club i també el rival del Mallorca, a les 9.
L'Atlètic de Madrid a Galatasaray. No, quan falti un quart per les 7, aquest partit.
Sí, perdona, quan falti un quart per les 7 i les 9 el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao contra l'Espartac de Praga i també l'Atalanta. Res, segons per arribar a les 2, demà convidat aquí a IB3 Ràdio Esports 3, molt visitarà a Lorenzo Fluixà, que ens contarà com li ha anat aquesta 54 posició en el Rally Dakar, la seva quarta participació. Ens contarà com li ha anat, ha tingut molt de problemes mecànics, no ha tingut sort, una llàstima. Ens contarà com ha viscut aquest...
No l'ho seiem fàcil.
No, va ser complicat. És duríssim.
Demà sortirem de tot
demà això. Demà parlarem amb ell. Toni Fuster, gràcies.
Vinga, fins més tard, adeu.
Avui 2 segons per arribar a les 2. Nosaltres acabam aquí, tornem demà, com sempre, a partir de la 1:05, amb més Esport 3 migdia. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu.
Son las 2.